Bon dia, bon dissabte, 2 de març, tornem a ser el Penedès cap de setmana, torna a arrencar el vostre programa preferit i de confiança d'entre setmana. Com sempre, de cada setmana. És que quantes vegades haig de dir setmana per dir
setmana,
Penedès?
Setmana.
No, hem de fer una reformulació del nom d'aquest programa.
No hi ha sinònims de setmana.
Bueno.
N'hi ha de dia, però de setmana no.
Però no tot té sinònims. Micròfon no té sinònim. Objecte que serveix per... Saps què et vull dir? Sí. No tot ha de... Dimarts no té sinònim. Per exemple, eh? I un munt de paraules més que no tenen sinònims clar, ni clar, necessitat d'haver-hi.
No, però llavors has de dir setmana molts cops.
Però és que jo no volia dir setmana, jo volia dir cap de setmana, que
som
vindria a ser fin de...
Som de setmana, tornem a estar aquí com cada setmana.
Clar, no, hem de donar-li una volta. Tornem a ser aquí com cada dissabte i cada diumenge.
Vale, bé.
Presentacions. Som l'Aina Soler i la Jutge Ençà, cada setmana és el mateix. El Joan Amat fa possible que aquest programa es faci realitat al vostre imaginari cada cap de setmana. En fi, anem a explicar-vos una mica en què consisteix el dissabte d'avui. Començarem amb singulars, la secció del Marc Paredes i l'Enric Vidal ens portaran com cada... dissabte. Cada cop que vagi dir setmana, intentaré col·locar-hi una paraula diferent. Doncs això, ens porten una persona per descobrir quines són les seves arrels, la seva vinculació amb el Penedès, amb Vilafranca, amb l'entorn més immediat que és el nostre. Seguirem amb la secció de la carta, on l'Abel Cruces ens porta, com cada
jornada...
Sisè dia de la línia del mes del calendari. Recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons perquè estiguem al dia, perquè no ens en perdem ni una i perquè tingueu sempre una llista de referència de coses a consumir quan teniu una estona per entretenir-vos. Seguirem amb la clorofila, la secció on la Clara Sant ens porta. Normalment ens porta, m'avança una mica, ja ho veureu després, però normalment ens porta, com bé diu el nom de la secció, contingut en el sentit més científic, divulgació de coses difícils d'entendre.
Divulgació
pues
és la paraula.
Doncs aquí ho expliquem de forma fàcil i entendible per tothom, però crec, m'avanço, que avui la cosa no va per aquí, us haureu de quedar per saber-ho. Bueno, ara tothom aquí esperant-se, jo vull saber-ho, què serà, quina sorpresa. Bueno, doncs quedeu-vos. I acabarem després. Marxarem després del que fem sal, la tertúlia de bar preferida del Penedès... De festius. Si possible dir paraules.
Audiència, em sap molt de greu aquest moment. No tornarà a passar.
Tot, des de que ha començat aquest programa, tot està anant d'una manera que no és la que tens al cap. Què t'anava a dir?
No sé.
Sí, s'ha acabat el febrer, el mes més holy.
El mes més curt
de l'any. Un saludo a les persones. És que avui això ho dic perquè tot té una finalitat, eh? Vull dir, poso un context per saber-ho.
3 minuts i no hem dit res de bon cara.
Espera't, que t'estic explicant una cosa que és molt interessant i el que us vaig explicar ara, després podré anar de xuletes per la vida. És que el Penedès cap de setmana vaig sentir que deien això. Heu de saber que aquest dijous va ser 29 de febrer.
Correcte.
Per què us explico això? Doncs perquè aquest succés només es dona cada 4 anys, perquè recordem que això és un any. Aquest any és
any
un
de
any
traspàs.
De traspàs.
Que no vol dir que ens morim.
En castellà, bisiesto.
Sí.
I mai he entès per què es diu bisiesto, però en qualsevol cas anava per aquí la cosa. Pues heu de saber que la probabilitat de que una persona neixi un 29 de febrer és del 0,07%. I això us ho estic dient de memòria perquè és un dato que crec que la gent ha de saber. I a més, hi ha moltes persones famoses que han nascut en aquesta data. Ni més ni menys.
Però jo crec que aquest percentatge està mal fet.
És el que van dir per les notícies. TV3 però ho va dir així.
No pot ser que només hi hagi un 0,07... Bueno, sí, clar, perquè la probabilitat és la que és. Però hi ha molta gent que ha nascut un 29 de febrer.
Pues que al món n'hi ha molta de gent, Aina. Són molts milions de persones.
Tu coneixes a un, jo coneixo un altre.
Ah, pues ja està. Ja és el 0,07%.
100% de publicitat. Ai, de publicitat.
Bueno, el que anava. Heu de saber que hi ha un 0,07% de probabilitats de que un nen o una nena o un nínic neixi el 29 de febrer. I heu de saber que el Pedro Sánchez és d'aquest dia.
Ah, sí?
I que, en veritat, ell té 50 i pico d'anys o no sé quants, doncs en realitat és com si tingués 13, perquè només ha celebrat 13 aniversaris que li hagin caigut així. Em sembla un dato fascinant.
Veus com hi ha molta gent?
Bueno, molta gent. El president del govern.
El president del govern. Famosos. Tu coneixes una persona, jo coneixo una altra persona.
Clar.
A l'Instagram, jo el dia 29 de febrer no vaig parar de veure stories de gent
que era el seu
aniversari.
Però això és com quan una amiga teva es queda embarassada, cada cop només pares de veure embarassades.
Sí.
Això el teu algoritme també ja t'ho porta, el teu cervell també t'ho fa pensar més.
No era el meu algoritme, eren els meus...
Són els que són, oi?
Els que seguia.
Són els que segueixo. Bueno, doncs són el 0,07%, més o menys.
Tots allà.
Bueno, és que també...
0,07, molt productiu.
Un dia que ho fas... no sé, jo preferiria no haver nascut aquest dia i tenir els meus aniversaris normals.
No, perquè és divertit.
Sí, està bé. Però és allò que deia, està bé un any, però tota la vida, no? Perquè va sortir per les notícies, és que estic molt posada en aquest tema, que una família d'un pare i un fill, els dos van néixer el mateix dia, evidentment d'anys diferents, però quina és la probabilitat de que tu siguis una persona que va néixer el 29 i que el teu fill també neixi un 29?
I quan neixen bessons, que això també ha passat, bessons, el 31
de desembre i l'altre, no sé
què. I l'1 de gener.
El meu pare va néixer l'1 de gener.
Però no té un bessó del 31 de desembre.
No que sapiguem, saludo el Xavi, no que sapiguem.
Llavors, clar, els germans separats, un fa cinquè i l'altre fa
sisè. Però de vegades això ja ho ajunten. Crec que de vegades ja t'ajunten, Això t'ho fa, també t'ho arreglen una mica.
Fan l'apanyo, fan l'apanyo.
Tampoc pot ser.
Però estrictament, un faria cinquè i l'altre sisè.
No, clar, si ens posem així de tontos, sí. Si ens hi posem així. I menys mal que l'horòscop seguiria sent el mateix, perquè un sagitari i l'altre capricorni també seria estrany sent bessons. Està bé, ja està pensat això també. Tot i que també podria passar que un bessó fos de cada d'un signe, si neix el 20 i no sé què. Bueno, en fi, prou. Dit això, si us sembla, anirem començant amb el programa d'avui, així que soni la capçalera. Comencem el dissabte, com sempre, amb energia i entusiasme i estrenem aquest dia, com sempre, també amb la secció de Singulars, on el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens porten cada setmana una persona destacada, coneguda, vinculada i amb relació amb el Penedès i Vilafranca. Bon dia, nois!
Molt bon dia!
Bé, no, ens anava a dir una cosa, però ja us ho diré després. Bé, vosaltres?
Bé, aquí està.
Número de programa, si us plau.
64.
Uau!
64 programa de Singulars. Això va avançant.
És que és increïble.
Ja som al març, ja som al març.
És al març. A mi, no sé si us ho vaig dir, a mi el gener ha sigut com... La meitat de la meva vida ha sigut el gener i un dia de la meva vida ha sigut el febrer. No us ha passat així? Sí que és veritat que, a més, el febrer té menys dies, però de normal, de cop ja érem 28 o 29. En canvi, el gener no hi havia manera. Bueno, ara ve Setmana Santa. Bueno, què ens expliqueu del dia d'avui?
Molt bé, doncs avui tocarem temàtica castellera. Ja aquest mes de març ja podríem dir que les colles ja van tornant als assajos, ja la gent té mono de castells, no? Gener i febrer sí que és una mica més de pausa i desembre també, però març és un mes on les colles es comencen a activar. Per tant, avui parlarem de castells i parlarem dels castellers de Vilafranca. Per tant, llancem aquesta primera pista. I Marc, llancem una segona pista, avui castellers de Vilafranca, sí. Però anem a tocar una mica més amb qui parlarem dels castellers de Vilafranca.
Una persona que va ser president dels castellers de Vilafranca, per tant... Aneu esbrinant, aviam qui pot ser, perquè hem portat a bastants presidents ja dels castellers de Vilafranca, però també va ser administrador de la Festa Major, diem l'any, perquè així la gent també va pensant, l'any 2009. Per tant, ja fa uns quants anys, però queda una mica recent. Per tant, per una banda tenim que va ser president dels castellers de Vilafranca i per l'altra administrador de la Festa Major l'any 2009. Per tant, que soni la música i li donem pas.
Doncs el singular número 64 del Penedès cap de setmana és el Josep Cabré. Què tal, Josep? Com estem? Bon dia.
Bon dia, bon dia. Molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Ai, Josep, saps que no sabia que et deies Josep?
Jo també, perquè no. El Cabré, me la suda.
El Jou.
Sí, hi ha molta gent que no sap com em dic de primer nom.
Clar, entenc que... Bueno, no, clar, res. De nom
autèntic, no? El que em van posar quan vaig néixer, vull dir, em dic Josep, Jou, però em diuen Josep.
I ja per curiositat, hi ha algú que digui Josep? O és quan s'enfaden algú?
No, no.
Això passa de vegades. A mi Judit només m'ho diuen quan s'enfaden.
La meva mare, per exemple, em diu...
Ai, això és típic, eh?
Però no em diu Jou, la meva mare, no, em diu Josep.
També seria raro que et digui Jou,
sí,
no?
Sí. No li agrada, més no li agrada, confi, però... perquè ja tothom, el 99% o 98% em diu Jou, doncs...
Caram.
Sí, no, tant.
Déu-n'hi-do. Clar, això va venir dels castellers de Vilafranca, perquè molta gent, no?, se li ha etiquetat amb un nom concret, el Melilla, per exemple, no?
Sí, no, això em ve de quan anava a l'escola. Sí, quan érem petits, amb la colla d'amics, que ens agradaven allò... Clar, abans només hi havia dues cadenes, la primera i la segona, i feien les pel·lícules de Sessión de Tarde, que feien pel·lícules de westerns, i el Jou, i em va quedar així, que m'agradaven molt els westerns, i el que va quedar així, després quan vaig entrar als castellers, com que hi havia algú que em coneixia de l'escola, doncs va quedar el Jou. Sí, sí.
el Josep o el Jou Cabré, teniu apuntat que és membre dels castellers de Vilafranca des de l'any 1993.
Sí, sí.
Si no, ens corregeixes amb alguna dada. I l'any 95 vas entrar a formar part de l'equip del Melilla, precisament, sí. un personatge molt mític de la colla, ocupant el càrrec de secretari tresorer, i al març del 2002 saltes a president.
Exacte.
Explica'ns com va anar aquesta transició, no? Com entres a la colla i com vas escalant de posició.
Això, bueno, això és molt peculiar, no? Perquè, ostres, clar, jo, com tots vilafranquí, no? O vilafranquina, que els agraden els castells, no? Però bueno, mai per temes familiars o per temes de temps no podies entrar. Però tenia algun amic, com l'Eloi Miralles o el Pep Ferret, o això, que et deia, ostres, va, has d'entrar als castells per l'alçada, perquè penseu que quan vaig entrar a la colla jo era dels més alts. I en canvi ara no. I ara sóc de la mida estàndard, no? I, bueno, vas entrar a la colla, i inclús tinc un amic meu, que sempre el tinc d'anomenar, perquè diu, gràcies a mi, vas entrar... Sí, el Ricard Bosch, que em va dir, bueno, diu, el dia 30, diu, et poses allà a Santa Maria, a l'entrada del carrer Santa Maria, i entres amb la colla, i bueno, i així vaig entrar, el dia 30 d'agost del 93, que jo hi havia anat algunes diades a les primeres Torres de Nou, que es feien per Tots Sants abans, hi havia anat, però, bueno, així, quan vaig, de manera que vaig entrar, no?, I me'n recordo que anàvem amb un polo blanc i vam fer un 3 de 9. I tota la colla allà, bueno, sí, van anar col·locant la gent i van posar allà dintre, que dius, ostres, jo vaig amb un polo blanc i darrere meu tot de camises verdes, i què faig aquí, jo, no? Però llavors allà sota d'aquell 3 de 9, allà sota el folre, allà, no sé, no? És allò que dius, que la sang et bull, que és una cosa superemocionant, i llavors hi vaig entrar. Ja vaig entrar a la colla aquell 30 d'agost, diguem, ja vaig començar a anar als assajos, i el Carles Domènech era el cap de colla, el mític Carles Domènech, i que em van donar la camisa al cap de poc temps, i ja va ser... Ja vaig entrar a la colla. Llavors, clar, això va ser el 93, tot el 94, i per Tots Sants del 94 va ser quan el cap Carles Domènech li va agafar un atac de cor i va decidir plegar. Clar, el Carles Domènech feia 24 anys, em sembla que era cap de colla. I, bueno, va dir que prou, sabeu. I llavors, bueno, el Melilla va entrar, va formar un equip amb el Pere Regull, també, que era com... Bueno, ara m'allargaria massa, potser, però, bueno, hi havia la Junta del Patronat, que la Junta del Patronat i la Junta de la Colla. La Junta del Patronat ja, no es triava la Junta del Patronat, perquè ja hi era, no? Llavors hi havia el Mestres, el Josep Mestres, que era el president. I nosaltres vam fer un equip amb el Melilla, el Pere Regull, que en teoria era el president, però no, era el Mestres. Però era el tàndem aquest, no? I, bueno, em van dir per entrar, i sí, tu, escolta'm. I va ser això, el 95, ja secretari, després secretari tresorer, i el 2002 el Pere Regull, bueno, el 97 el Pere Regull va entrar de president, perquè el Mestres va ser administrador. Uh-huh. I llavors el Pere, doncs, va entrar de president, i el 2002, començaments del 2002, va entrar a l'Ajuntament, i els castellers de Vilafranca sempre diem que els càrrecs més importants no poden tenir un càrrec polític, no? I llavors el Pere va plegar, i llavors el Melilla em va dir, el Jou Cabré, president. I dic, home, això s'ha de dir a l'assemblea, no? Que així, molt alegre, sí, va dir l'assemblea. I llavors, al cap de dos anys, va entrar Lluís Esclassans i vam fer equip, el Lluís i jo, i llavors va ser... Vaig entrar amb el Lluís Esclassans 4 anys, i després amb el Pere Almirall. Uh-huh. Sí, vull dir que, imagina't, 10 anys de president i 6 o 7 de secretari, vull dir que...
Va anar tot com molt ràpid, no? Des de que vas entrar ser president. Vull dir que vas anar escalant posicions...
Sí, allò, el 2002, 10 anys abans, em dius, tu seràs president dels castells de Fraga, aquesta dient, aquest... Sí, bueno, mira, va ser molt ràpid. Van fer aquesta candidatura al Melilla, amb el Pere, que, bueno, sempre jo estava molt implicat, perquè quan entres, no?, allò, amb les ganes que t'impliques i fas coses, i amb el Pere ja ens coneixíem de l'escola... Uh-huh. I mira, li va dir amb el Melilla, escolta'm, fitxem el Cabré per l'equip, que... I sí, mira, així va ser.
I la pressió que tenies, perquè potser ara, no?, a mi em fa la sensació que potser ara els presidents tenen molta més pressió perquè són més mediàtics, potser, que abans.
Sí.
Com ho... Què en penses, no?, d'això?
No, sí, però jo crec que igual, eh? Vull dir, ostres, hi ha un... Quan vaig entrar de president, bueno, o la Junta, no?, perquè ja el ser secretari, per exemple... Ara, amb sinceritat, ser secretari i ser president, a mi em va semblar, vull dir, que no vaig trobar gaire diferència, perquè la feinada que hi havia, no?, per ser secretari, que hi ha, perquè parles amb el secretari, l'Arnau Martí, que, per exemple, que ara és administrador, que ha estat 6 anys, em sembla, de secretari, ostres, ha sigut una cosa brutal. Doncs, i llavors també, vull dir, tot són èpoques, no?, I també hi havia molta feina, molta feina. I, ostres, i això, i aquesta diferència entre secretari i president, perquè l'única és que el ser president has de fer més coses protocolàries, no? Però, més o menys, vull dir, ara, de feina, molta, molta. És una cosa és que, de veritat, que no podeu imaginar la feinada que hi ha i parlar amb tothom, i jo crec que sempre, bueno, i sempre quan entra algun president nou, no? Que, tècnicament, cap de colla, jo no m'hi poso perquè jo no en sé gaire, no?, de tema tècnic, però de president sí que tinc experiència i sempre els dic que, ostres, primer és la colla, primer és els castellers, primer les castelleres, i sempre has d'escoltar-los i has de ser proper i, bueno, i tot això, bueno, és el que fa que els castellers de Vilafranca estem on estem, no?
Clar, perquè el Jou va ser president en dues etapes, la primera del 2002 al 2007, I la següent, no?, del febrer del 2012 al 2016.
16.
Però entremig va ser administrador de la Festa Major, podríem dir, en un període complicat, en el sentit que veníem, no?, o encara es trobàvem en una crisi econòmica, o sí. Si més no sortíem una mica.
No, l'any anterior, el 2008, van notar la crisi molt. Que nosaltres vam entrar a la nostra administració... Ja vam veure que la cosa... Perquè de les millors administracions econòmicament parlant va ser la del 2007.
Sí.
Que era allò el màxim apogeo, que no, entre cometes, que dius de tot, immobiliàries i de tot, i van aportacions a les empreses. I clar, una mica, quan entres d'administrador, sempre agafes la memòria de l'any anterior, no? I clar, i el que penses, bueno, com a mínim et donaran el mateix. Clar, què va passar? Que tot se'n va anar avall. La crisi va ser una cosa brutal. I el del 2008... s'hi van trobar. Que el 2009, quan vam entrar, ja vam preveure que...
Anàveu amb peus de plom, eh?
Sí. A més, vam ser... Oficialment vam tenir un benefici d'una pèrdua de 3.000 euros, però vam ser els únics administradors que encara després de la Festa Major vam posar la botiga a l'Ajuntament, perquè vam fer un regal amb un drac.
Ostres, sí.
Un drac, i la gent, bueno, ho volia, clar. És que ens en teníem demanats, i clar, encara ens van arribar més remeses després de la Festa Major. Per tant, vam fer... No vam tenir pèrdues, no, al final vam tenir...
El drac ho
va recuperar.
Sí, tant. I més, l'anècdota d'aquesta administració, que vam ser l'única de les úniques administracions, que jo que sàpiga, que vam tenir tres alcaldes.
Ostres!
El Marcel Esteve, sí, el Francisco Romero i el Pere Recull.
Però és que, a més, va coincidir en una etapa d'obres, no?, que la Rambla de Sant Francesc estava en obres, la Basílica de Santa Maria estava amb una bastida, i ara no recordo si el carrer de la Palma també.
El carrer de la Palma també.
Sí,
que tinc una... Bueno, jo sempre dic, jo tornaria a ser administrador perquè m'ho vaig passar bomba, pensar que ja no seria el mateix perquè moltes coses ja les saps, no? Però... dels moments feixucs que vaig passar va ser quan anaves per les empreses a demanar els diners, perquè una cosa és que et diguin, mira, sí, no, aquest any no et donem res. Però que et diguin, sí, però ara no ho sabem, torna la setmana que ve. I tornaves la setmana que ve. No, ara no, al final anaves allà, no, ara no et donem res. Ostres, no. Jo me'n recordo que alguns comerços del carrer de la Palma diuen que aquest any, com que no passa l'aprovador, doncs no els donem res. Però bueno, no. Va anar tot molt bé i té un bon record.
Va ser una Festa Major peculiar perquè també hi va haver, doncs, una imatge gràfica i una estampa, és una curiositat, feta per instituts artístics de la vila, no?
Sí.
L'Arsenal va fer la imatge gràfica i els alumnes de l'Arsenal Artístic del Milà van fer l'estampa. És a dir, va ser una Festa Major molt curiosa. I et volíem preguntar una cosa també molt curiosa d'aquesta Festa Major, que és que va disparar la tronada una pirotècnia valenciana, la pirotècnia Turis, que normalment ho fa la Igual. Per tant, és una pirotècnia d'aquí de quilòmetre zero, però aquell any es va optar per una valenciana.
Sí.
Per tant, allò que era estrany, l'any anterior s'havia fet a la Rambla de Nostra Senyora, però l'havia patat la Igual, però aquell any va triar una valenciana, que és dels pocs cops, si no l'únic que interpretem que no, però dels pocs cops que es va triar una valenciana.
Sí,
hi va haver algun motiu així,
bueno,
en concret?
D'entrada vam tenir molta polèmica amb això, perquè, clar, inclús cartes a alguns mitjans de comunicació en contra de tota aquesta decisió, que va ser una cosa, però desagradable, perquè llavors penses, hosti, clar, no, una Festa Major que els que decideixen són els administradors, i aquest any vam decidir una cosa, doncs clar, no cal que tothom et vagin en contra, sabent, jo sabia perfectament que l'any següent tornaria a la Igual. Vull dir, bueno, la decisió aquesta va ser que l'any anterior ja vam voler portar aquesta pirotècnia valenciana, perquè era més econòmic. Bueno, és que aquest era el motiu, eh? Vull dir, no hi ha cap més motiu. I no els hi van deixar portar. Per el tema, no, i... Clar, jo no sé què devia passar, però no... Hi va ser bastant algunes reaccions també desagradables i això, i no els hi vam deixar portar. Llavors nosaltres vam dir, escolta'm, doncs nosaltres aquest any la portem, i més era més barat. Sabem que l'any que ve igual tornarà, perquè segurament doncs, oferiran una més bona oferta i tot això, i sí, va ser. Però aquesta va ser l'única raó, eh? Vull dir, l'única... Sí.
Va ser una tornada... La podeu recuperar a YouTube, és realment espectacular. És a dir, és diferent.
Sí.
És a dir, igual té un model de petar, però...
Era petit i recordo el final però... apoteòsic, eh? Jo crec
sí,
que...
Sí. No, era una cosa que dius, bueno, per vegades quan venen una banda valenciana, no? Un any me'n recordo, van venir uns escocesos. Un
Seran diferent.
Bueno, aquest any, mira, una mascletar, fer-la feta, no?, per una mascletar que diuen a València, feta per una pirotània valenciana. A més, eren els que feien la mascletar del dia de l'arrencada de les festes a Sant Josep a València. Vull dir que tenien un prestigi molt important. Però, bueno, mira, escolta'm, van així i... Però va ser aquells moments desagradables, eh? Sí. Perquè va haver-hi gent que van escriure cartes al director en contra nostre. Sí, que dius, bueno... En el fons no ho fas per cap raó, eh? Vull dir, però, bueno, mira...
Doncs si podeu recuperar aquesta tronada al YouTube, està penjada. És una tronada que, per la gent que hagi escoltat tronades d'any rere any, veureu que és diferent i que, si la compara amb una mascleta de València, és, evidentment, molt més petitona, però és diferent. Una altra curiositat que hem trobat de tu, Jou, és que, com a president, no has perdut cap concurs de castells.
No, és veritat.
Perquè vas entrar al març del 2002, vas guanyar 2002, 2004, 2006, i a la segona etapa vas guanyar 2012 i 2014. Per tant, invicta.
Sí, invicta, tots. Sí, 5 concursos. No, això també, ostres, personalment, no?, ostres, una fita que, bueno, estic orgullós, no?, però clar, realment, que si no tens a darrere tota la feina del cap de colla, tota la feina de la junta, de la tècnica, i de tots els castellers i castelleres, clar, no serveix per res, això, no?, però, bueno, és una cosa personal, no?, que dius, ostres... Però que, clar, la figura del president, clar, tradicionalment la figura important és la del cap de colla, no?, i, bueno, tradicionalment, perquè des del segle XIX, doncs, que existien els caps de colla i no existien els presidents. Vull dir, però no, els castellers de Vilafranca no van tenir president fins al final de 70, però l'any 48 ja hi havia uns caps de colla fins ara actualment, però llavors el 70 va ser el primer president. Però la figura del president, per exemple, ostres, jo crec que sí, és una figura... Bueno, a més, ara amb tot el tema de demanar subvencions, el tema del Figuerot, que el Figuerot és un forat que dius, ostres, que hi ha de despesa brutal. S'ha de gestionar. Sempre ho dic, els millors presidents són els que posen les seves eines amb tota la gent de la Junta perquè per guanyar el concurs i per guanyar primerament, això és més important, per guanyar Sant Fèlix. A partir d'aquí, jo crec que si tu guanyes els concursos i els guanyes el Sant Fèlix i fas unes grans temporades, doncs, bueno, no sé, també que els hi passi com amb el Cisco i amb el Carles, no? Que, ostres, aquest any, aquests 2 anys de pandèmia, me'n recordo, ara farà anys, que ara estem al 21,
sí,
farà
sí,
4
sí,
anys,
4
no?
Anys.
Clar, el 8 de març, el 7 de març, vam fer una festa, que el primer assaig, que era coincidir amb el Dia Internacional de la dona, vam fer un homenatge amb les dones que els hi vam regalar unes flors, bueno, vam fer un petit homenatge, uns vídeos. Això era el primer divendres d'assaig i vam dir, bueno, la setmana que ve, dimecres assaig ja no va haver-hi assaig.
No van arribar mai.
No hi va haver setmana que ve.
Ostres, això, ostres, penses, no? Que dius, ostres, realment van estar 2 anys batallant i mira, ara amb aquests 2 últims anys van guanyar el concurs, van guanyar els millors Sant Fèlix, el 9 de 9,
Pilar de 9...
I endavant, i ara per això, no? Vull dir que... Però això és gràcies a tota la... Ara m'han anat d'un lloc a l'altre, però bueno...
No, és bé.
Una recompensa, també, el treball d'aquests 2 anys, doncs...
Sí, tant i tant, no, i tant.
Clar, i ara els càrrecs, no?, són cada 4 anys, una mica com el model polític, podríem dir.
Sí.
Això quan es va implantar?
Mira, això es va implantar precisament l'any 95, quan el va plegar el Carles Domènech.
Perquè has dit que aquest senyor va estar... 20 anys.
Sí, llavors...
És que és molt això, sí. T'has de cremar una mica al final, no? Mira, ja en tinc prou.
No, però és que, a més, clar, això funcionava d'aquesta manera. Es feia l'assemblea anual, llavors, quan s'acabava l'assemblea, ell posava el càrrec a disposició de la colla. Digue, si hi havia algun guapo...
Que aixequi la mà!
Sí, era així. Llavors, que ningú deia res, saps? Però el Carles era un... Bueno, és, no? Era una persona, ostres... Allò amb una estampa i una força i això que ha tingut, A més que el Carles, ostres, per mi va ser un nostre cap de colla mític i que, bueno, que estem aquí gràcies també a tota la feina que va fer, no? Però és així. I llavors, clar, al agafar-li, al posar-se malalt, al plegar, doncs van sortir les candidatures. El Melilla va fer una candidatura i el Germà del Ràpid va fer una altra candidatura. I llavors es va fer aquesta estructura així, de, bueno, del president del tresorer, que ja hi era una mica, no? Però que sí que el que es va canviar aquesta estructura radicalment va ser quan va entrar el Miquel Ferret. Després, quan vaig plegar jo el 2007, va entrar el 2008, i ell va fer una mica l'estructura aquesta de vicepresidents, no? Que és el que ha funcionat fins ara. Després jo el 2002 vaig agafar aquesta estructura i han continuat així fins ara, no? Que cada vicepresidència, de l'àrea econòmica, de la institucional, de, bueno, de l'àrea mèdica, bueno, hi ha 7 o 8, em sembla. Doncs cadascú té el seu equip. Té el seu equip i llavors doncs, tu fas cap. Què passa? Que ara només des d'aquestes eleccions del 95 només hi ha hagut una candidatura. Perquè, clar, hi ha tanta gent que entra amb la candidatura que clar, no en faràs una altra, no? Clar, en tota la Junta, diguem, la Junta, els càrrecs executius són 9 o 10. Però, clar, en total, igual són 80 o 90 persones, no? Clar, llavors, una mica aquest model se'ns va fer això. Però, sempre hi ha sigut el típic en totes les associacions, sí, sí, no? Sí. El vocal, quan vaig entrar jo la primera vegada, hi havia el tresorer, el vocals...
I secretaris, no?
Secretari, clar, que és una figura molt important, i ja està, i cadascú, doncs, tenia el seu grup, i, però clar, llavors, a partir d'aquell any es va fer perfecte, no? Diu, sí, això ha anat perfecte. Bé, sempre li dic, inclús amb l'Ernest li vaig comentar, dic, el que és, aquí el que es tracta és agafar els millors. I el que no pots fer és tu ser president... Uh-huh. I rodejar-te d'amics, no? Pots tenir algun amic, algun, sí. No? Evidentment, perquè tots, a la colla tots som amics, però del teu cercle, no? Tu rodeja't de la gent els millors, no? Ja tenia, per exemple, doncs, diferent gent que no eren de la meva colla d'amics que sortíem cada diumenge, però bé, jo crec que eren els millors, i això és la gràcia, no? Que sempre t'has de rodejar dels millors, no? I això és la gràcia de tots els que hem estat al davant i ara ja l'Ernest i l'Àngel han fet el mateix, vull dir que tot anirà bé.
Doncs els hi desitgem molta sort amb aquesta nova junta, que doncs a veure com afronten aquesta temporada 2024, a veure com va. Noies, 64è programa de Singulars, el nom ja costa una mica de dir, això vol dir que va pujant el número.
Ben salvat, eh? En fi, bueno, doncs gràcies Marc i Enric per portar-nos una setmana més una persona singular. Gràcies al Josep Jou. Com et dius de segon cognom?
Tugas.
Com?
Tugas.
Em sap que deies, i tu, i dic, jo després, si vols, t'ho dic després. Però tu, Tugas, Tugas, eh?
Tugas. T-U-G-A-S.
Ah, i això d'on ve? No ho sabem,
no
això.
No ho sabem.
Josep Cabré Tugas.
Tugas, sí.
Bueno, molt bé. Bueno, sí. Doncs, Jou, gràcies.
De res,
ens vosaltres. Veiem, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
Seguirem aquest meravellós dissabte ara amb la companyia i les superrecomanacions de l'Abel Crucés a la seva secció A la Carta. Bon dia, Abel, com
bon
estàs?
Bon dia, molt bon dia. Molt bé, estem bé.
Estem bé.
Estem bé.
Amb molta feina.
Molta feina, molt d'estrès. Per això vinc a recomanar algunes cosetes per als dies que estiguem així estressats, que podem mirar i fer moltes cosetes.
Ah, perfecte.
Avui també porto plans. Si no dona temps dels plans, doncs ja els direm.
Vale.
Perquè el mes de març es veu... intens. Llavors, si volem, comencem amb pel·lícules que he vist i que teníem pendents.
Vale.
Vale? I és una pel·lícula que la setmana passada ja vaig recomanar, o fa dos, ara no me'n recordo, que es diu Desconocidos.
Estic buscant la llista.
Llavors, en aquell moment us la vaig mencionar, però no l'havia vist. Llavors, encara està als cinemes. La podem trobar als cinemes, a qualsevol que tu puguis veure, vull dir que puguis trobar, a l'Ocine, al Kubrick, potser la fan, a Cinemes Filmex. I és d'una parella, vale, de dos homes, una mica... És que és rarota. De fet, la pel·lícula, si l'expliques, doncs com perd la gràcia, no? Però és una pel·lícula que és fantàstica.
Vale.
No és una cosa real, no és una cosa, saps? És com el límit de les bogeries i somnis d'un home que té traumes amb la seva família, que va morir en un accident de cotxe i encara no ha pogut superar el dol. I en aquest procés d'ell de sanació i aquestes coses, podem dir que coneix un noi, i aquell noi que coneix viu en el seu mateix edifici. És el típic gratacels que hi ha com 80 vivendes.
Sí, que hi ha 300 veïns i és molt probable.
Doncs pues no.
Ah, no?
Hi ha dos veïns.
Ah.
Ell,
quina por,
i l'altre. I ja us he fet spoilers amb això.
Vale.
I vull que la veieu, perquè és molt maca. És molt depressiva en el sentit de que, hosti, et fa pensar moltíssim en molts tipus d'amor. No només el que senten ells dos, tant amor com sexe, com l'amor de família, vull dir, ja tracta com molts tipus d'amor. És molt maca, fa moltes reflexions boniques, s'escapa la llagrimeta, tot s'ha de dir. I, hosti, al final, jo crec que és dels finals més originals i la pel·lícula més original que s'ha pogut fer de moment en el que portem aquest any.
Que guai.
És xulíssima.
Molt bé.
Llavors, estrenes que hi ha hagut.
Vale.
Ahir es va estrenar la pel·lícula potser la més esperada del món, que és Dune 2, per fi.
Saps que no he vist la 1 encara?
Ai, per Dios. Bueno, aviam, originalment Dune no sé si és del 1970 i algo.
Ah, no, jo dic la de Disney, és, que està?
Disney, està Disney? No, està HBO Max, no?
Pot ser.
No ho sabem.
No ho sé.
No ho sabem, crec que sí que està HBO, eh? Perquè Disney la vaig estar per reveure la primera, però vaig anar al cinema al final, que van fer la reposició de Dune 1. Llavors, Dune 2, pel·lícula que era esperadíssima. M'han dit, perquè estem a dissabte, ha passat un dia, encara no l'he pogut veure, llavors molta gent que ja l'ha vist ha dit que és com de lo millor que s'ha fet en el segle XXI. O sigui, no en l'última dècada, no, segle XXI. Que és molt forta i que és molt heavy i que el nivell de detall, el nivell de la història, el nivell de tot és espectacular. El nivell de càsting, el nivell d'interpretacions, fins i tot les veus... O sigui, és que diuen que no hi ha com cap pega en aquesta pel·lícula.
Carai, quines expectatives.
Són paraules fortes, aquestes. Clar, jo quan vaig reveure Dune 1 vaig dir, vale, em va agradar molt. Jo tinc anotat les puntuacions i li vaig posar un 8 en el moment. Ara li vaig posar un 7,5 al reveure-la. Però és que m'han dit que la segona és que... Si t'agrada la primera, doncs la segona és per 100, perquè és molt xula.
Vale.
Llavors, jo crec que s'ha de veure. No vull escombrar cap a casa, però ho faré. Als Cinemes Filmex tenim en Bose, en digital, és a dir, en castellà de tota la vida, en 4DX, en ScreenX. Tenim tots els formats que tu puguis imaginar.
Què és ScreenX?
ScreenX és la triple pantalla, aquella que tenim. És una pantalla de 270 graus.
La immersiva aquella.
Sí, però la gràcia d'aquest tipus de... Clar, és que a mi... O sigui, no existeix, no la tenim, però m'hagués agradat ScreenX Bose, perquè la tenim doblada. És que el director selecciona X escena, posa-li 20, posa-li 40, posa-li 10, amb la triple pantalla. I és que ja en la pel·lícula tenen en compte de gravar com... les escenes ampliades perquè tu puguis sentir-te com que estàs dins.
Que fuerte, eh?
I és molt heavy, això. Jo, la primera vegada, i única, perquè no he tornat a l'ScreenX, que ho vaig veure va ser amb Elvis. I clar, amb els concerts i això, que ara l'Elvis em com molt malament, és horrible, no m'agrada gens.
Després de veure Priscilla.
Sí, és que tenim en compte que tenia 14 anys quan va començar a fer cosetes amb aquesta... Bueno, és igual. Tornem a Dune.
Sí.
Això, que és xulíssima, amb ScreenX, jo crec que seria increïble, però la veuré en 4DX, pot ser. Aquelles butaquetes que es mouen i tiren aigua i tiren cosetes. Això ha de ser molt guai. Llavors, clar, em fa por, perquè crec que aniré avui o demà i dura 166 minuts, que això són 2 hores 50, pràcticament.
Per què fan les pel·lis tan llargues
són
últimament?
Jo vaig veure Dune 1, 150 minuts, i dic, és que no pot ser, quina no sé què. Dune 2, 166 minuts, i dic, que no te creo. Dune 3, que serà? Saps?
210.
És que clar, no. En fi, és igual. Però és d'aquelles típiques pel·lis que són llargues perquè ho han de ser, no? Per la història i la trama que tenen. Que per aquella gent que no es recordi, Dune va... És senzilla, la trama realment és senzilla, l'únic que després es complica. Però la trama senzilla és que hi ha el planeta Arrakis, que es diu així, on hi ha unes substàncies essencials i això, que serveixen pels de dalt. O sigui, perquè és com el combustible dels, de les naus i de les coses del, de la gent que no està en aquell planeta i que viu doncs, per l'espai. Llavors han de baixar, han d'agafar aquella essència i ja està.
I ja està.
I ja està.
I així, 2 hores de pel·li.
Exacte. El problema és quan hi ha els Fremen, que són els habitants d'Arrakis, que diuen, oie, que això ho necessitem nosaltres per viure. I els de dalt diuen, a mi m'és igual, perquè nosaltres també ho necessitem per viure. I dels de dalt hi ha els malos malíssimos, que són horribles, que aquells pues, maten i no tenen pudor en fer qualsevol cosa per aconseguir aquelles coses, aquelles substàncies. Llavors, la segona pel·lícula és complicada i complexa perquè ja és evitar una guerra entre tots els clans. I això ho ha de fer el protagonista, que és el Timothée Chalamet.
Segueix, eh?
Sí. Bé. Ell, de fet, a la primera pel·lícula té una visió que és com ho diuen? La guerra de què? La guerra santa. Uh-huh. És com la guerra que és una guerra per ell. O sigui, el detonant d'aquesta guerra és ell i ell no entén per què ell és el detonant d'aquesta guerra. No? I per això ell ho vol evitar. Diu, jo no vull guerra. I és una mica com fa de Messia, de Messies, que no vol, saps? I ha de trobar el per què i com posar pau. Però, bueno, ja estem veient que com que hi haurà Dune 3 i Dune 4, doncs jo crec que trigaran en aconseguir-ho. Però, bueno, Dune 2 als cinemes es va estrenar ahir, junt amb Dream Scenario, que és la nova pel·lícula del Nicolas Cage, que es veu que és una comèdia molt divertida. I em va fer molta ràbia perquè aquesta pel·lícula la vaig estar a punt de veure, però no la vaig poder veure a Sitges. Era la pel·lícula de clausura.
Al festival?
Al festival de Sitges, a l'octubre del 23. Llavors, mai et diuen quina és la pel·lícula, te la diuen com un dia abans.
Vale.
Vaig fer plans i quan va sortir vaig dir, no pot ser, ja no tenia entrada. Vull dir, perquè les entrades tu te la compres sense saber quina és la pel·lícula.
Ah, vale.
Vaig dir, és igual. Sempre, poques vegades decepciona, eh? Gairebé sempre és guai. I la pel·lícula és molt xula perquè va de que un professor universitari amb una vida avorridíssima, però en plan d'allò que dius és que és avorrida de collons la seva vida, de cop a l'home li van dient totes les persones que coneix que han estat somiant amb ell. Llavors, ell va descobrint a poc que no és que només les persones que l'envolten hagin somiat amb ell, sinó que tota la gent està somiant amb aquella persona, ai, amb aquella cara. I és molt curiós perquè gent desconeguda, jo que sé, sopant, diu, ai, doncs jo he somiat amb un professor que no sé què, i somnis turbios, eh? Amb un professor que no sé què, ai, jo també he somiat amb un professor. I diu, sí, a sobre l'he buscat i l'he trobat, mira, és aquest. I diu, ai, sí, jo també he somiat amb aquest.
Que
i la pel·lícula basa en això i en com una mica lidia amb la fama i concedeix entrevistes i com se sent important, però després va veient que això és un problema. I, bueno, és una pel·lícula que no puc dir gaire cosa més perquè no l'he vist, però que es veu que és molt divertida. I que m'han dit que... Bueno, m'han dit com si m'ho haguessin dit a mi. La crítica diu que és el paper més divertit i més graciós del Nicolas Cage.
Ah.
Així que jo crec que és una pel·lícula entretinguda per veure.
Molt bé. Està al cine ara,
entenc. Està als cinemes actualment, no sé en quins, això podeu posar Film Affinity Dream Scenario i allà pues, us sortiran totes les sales de cinema.
Perfecte.
Més cosetes, com si fossin poques. Que nadie duerma.
Aquest ja no sona divertit.
No, sí que ho és.
Sí?
Sí que ho és, sí que ho és. O sigui, realment juguen amb aquesta cosa, amb aquest doble títol, vull dir, amb aquest doble significat. És molt divertit i és de la Malena Alterio, que és la que feia un personatge d'aquí, no hi que en vives, perquè et vull posar la foto perquè no em facis del personatge que nadie duerma, que nadie duerma. És, la trama és molt divertida perquè és d'una taxista, no sé si l'hem mencionat, del Prime Video, una pel·lícula, el Prime Video, bueno, si no, pues la tornem a mencionar. Mira que xulo, aquesta portada.
Ah, que guai.
Doncs aquesta dona té una vida d'informàtica, vale, informàtica, però rotllo informàtica de dona gran que no està molt posada en el dia a dia. Llavors, la seva empresa quiebra i ella diu, merda, jo què faig ara? Diu, pues em faig taxista. I es treu el títol de taxista i mentre està passant tot això s'enamora d'un veí seu, un cantant d'òpera, i es fan un petó una nit. I després de fer-se el petó, el dia següent torna a pujar i diu... Obre la porta un home i diu, ai, que vinc a buscar aquesta persona. I diu, aquesta persona ja no viu aquí. I diu, oh, i d'on està? I diu, ah, no sé, estarà per Madrid, però jo no ho sé, perquè la pel·lícula passa a Madrid. I aquesta tia es fa taxista amb la motivació de que algun dia aquell home es pujarà al seu taxi. I mentre tot això està passant, doncs ella va coneixent a persones raríssimes, les anècdotes que arriben a tenir els taxistes, t'ho juro que són meravelloses. Ella, la Malena Alterio, va dir que per estudiar bé el seu paper es va estar empapant de molts taxistes, va pujar molts taxis i els hi va dir, per favor, explica'm anècdotes per poder entendre i poder fer aquest personatge. I es veu que s'ho va passar superbé. I, de fet, ha guanyat el Goya, a millor actriu.
Ah, molt bé.
És divertidíssima, està al Prime Video, és curteta a sobre i la pel·lícula és molt divertida i al final és una mica Tarantino, de que se li mou una mica la mà i no vull fer spoiler, perquè aquesta dona ve del cap, no és que ho estigui gaire.
Vale.
Però, bueno, és molt divertida, és molt divertida. La recomanem moltíssim des d'aquí.
Que nadie duerma del Prime.
Del Prime Video.
Tu l'has vist, ja?
Jo l'he vist, aquesta l'he vist, m'ho vaig passar superbé. No la vaig veure al cinema, però sí que fa un mes, potser, a Prime Video, i vaig dir, hòstia, això ho hem de recomanar perquè és xulíssima. Llavors, una coseta que vull parlar ara i és de les cançons, vale? Ens despedirem amb una, però jo vull que em diguis, Aina, si estàs al dia de tots els singles dels Dote
no,
que van traient.
No, és que ja saps que
ja ho
vaig
sé,
sentir
ja ho sé, però...
a la de la Kiara.
Vale, Mala Costumbre.
Sí.
Què et va semblar?
Nye.
A mi aquesta no. És fluixeta, aquest single. Jo et vull recomanar la primera, que és Com Voleua, de la Suzette, que va ser la primera expulsada, per tant, ha sigut la primera que ha pogut treure el single.
Ah.
I és de les que més visualitzacions estan tenint. I vull parlar del fenomen OT, perquè sí que és veritat que en tema números, ja no et dic en tema èxit, professionalitat... Bueno, això ja ho veurem més endavant, perquè encara és molt d'hora per dir-ho. Però en tema números ho estan rebentant com ningú. O sigui, aquesta noia, la primera expulsada, no compta comparar-la amb la Lola Índigo, perquè és un rar avis. Té 300.000 visualitzacions en el seu canal de... O sigui, en el seu vídeo... La Violeta, que és una altra que va marxar, molt amiga de la Kiara, ha fet El Porvenir, que és un single xulíssim, que també com 300.000 reproduccions. Una altra que té 200 i pico mil. Vull dir que ara té una gira espectacular, que només era Madrid i Barcelona, i ara ja és com tot Espanya.
Tots?
Tots. El 16, que d'aquí també trauran calerons.
Mm.
I jo estic esperant a la Nayara, a la superguanyadora, merescudíssima i millor guanyadora d'OT, que tregui el single. I aquell mateix dia el recomanarem aquí, aquella setmana.
Doncs esperem aquest single i avui marxem amb el...
Com Voleua.
Com Voleua.
De Suzette.
De la Suzette. Gràcies, Abel, per tantes recomanacions xules una setmana més i t'esperem la setmana que ve amb moltes més coses.
Adeu.
Adeu. Sé que tienes miedo y siento que tu cuerpo se calla. La veo en tu cara. Por dentro tú te mueres de gana. Si tú me lo pides, nos vamos pa' Canarias. Cogidos de la mano, escondidos en la playa. Y cuando el sol se vaya, vuela nuestro secreto. Viajamos por el cielo y vamos a hacerlo de mil maneras más.
callar, me portaré bien y no le diré nada, nada, nada.
Como le va, guagua, como le va.
Seguim el dissabte amb seccions destacades i sucoses.
I què?
I és el moment de rebre a la Cloro, la seva secció clorofila, que crec que avui hi ha un engagement diferent. Hola, Cloro!
Avui hi ha un plot twist.
Oh, uau!
Com esteu, noies?
Molt bé, i tu?
Moltes gràcies per rebre'm a casa vostra un dissabte més.
Oh, tant, casa nostra és casa teva.
Si és que hi ha cases d'algú.
Ai, ara feia dies que no venies a la nostra casa.
Sí, és que em va patar el cotxe i no vaig poder venir.
Porto un mes dins del cotxe.
200 euros de bateria nova.
És que això també, això,
I a més, quan el vas... Rotllo, tu no saps que estàs pallat, no? I tu vas ja amb tota la pressa agobiada del dia, sí. Dius, va, marxo d'aquí ràpid, i no vas enlloc.
Això fa ràbia, ràpid.
Sí.
I després l'has d'anar a buscar, tot l'has de pagar, el que et suposa no tenir el cotxe.
Clar, tota la gestió.
I la gestió de dir, mira, vaig a trucar. Hola, és que... Sí.
Hola, mira, t'explico.
No s'engega.
Què fem? Vens, vinc, què fem?
Exacte. Okay. Bueno, doncs a banda d'això, ara ja sí, he recuperat el meu vehicle.
Ho celebro.
Tant de bo pogués no viatjar amb cotxe i tenir un transport públic de qualitat, però com que
vaja,
no és el cas...
Guinyo, guinyo.
A Font-rubí, per venir a Vilafranca no hi ha gaires maneres, doncs... Ara ja sí, tinc el meu cotxe pagada la bateria amb el meu sou, precari, però bueno, la tenim funcionant. I llavors jo sempre vinc aquí a parlar una mica de ciència i de divulgació científica, però aquesta setmana s'apropa tant al 8 de març que jo ja sabeu que tinc un impuls irrefrenable de parlar de feminisme cada vegada que se'm ofereix l'oportunitat. Així que avui dedicarem els nostres 15 minutets a fer una mica de canya feminista, si em permeteu.
Torna a desmuntar masclismes.
Exacte.
Ai, saludo la Maria Blanc, que també va formar part
d'aquesta
família.
Maria Blanc, un petonet, que sé que tens la grip o alguna cosa així. Moltes abraçades. I bé, vinc a parlar una mica del 8 de març, perquè què és el 8 de març? No? El 8 de març és el Dia de la Dona Treballadora i llavors, doncs, des de diversos col·lectius feministes sempre s'ha reivindicat que hi hagués doncs, algun tipus de manifestació, de reivindicació, perquè, evidentment, el feminisme encara té molt de camí per recórrer. Però què ens trobem a les notícies arrel de tot això? Fa uns mesos va sortir l'enquesta del CIS, aquest organisme que fa enquestes a nivell de l'estat espanyol, i va sortir que el 44% dels homes diuen sentir-se discriminats per als avenços del feminisme. I clar, jo em trobo en aquesta estadística i penso, mare meva, 44% dels homes són molts homes, anem a veure no, si realment és veritat que el feminisme està discriminant els homes.
Els altres ho pensen, però potser no ho diuen tan alt.
També, exacte, no? Aquest 66% restant, doncs, poder també senten part d'això, però no tenen els pebrots de dir-ho en veu alta, correcte. Llavors anem a fer una mica de revisió de les últimes notícies que hem vist en aquests últims mesos per a veure si això quadra una mica amb la seva percepció d'amenaça, no? Doncs bé, veiem, el 3-24, 21 de juny de 2023, no fa ni un any, assetjament o abús de poder a la universitat. La majoria dels centres no investiguen els casos de denúncies d'abusos sexuals de professors a alumnes o estudiants de màster a la gran majoria de les universitats de Catalunya. Només el 2 de cada 10 centres universitaris admeten haver investigat els casos denunciats. O a l'IH Mosquina, no? Després ja ens centrem en la Universitat de Girona, que el 28 de febrer de 2024, és a dir, fa literalment menys d'una setmana, la Universitat de Girona investiga un presumpte cas d'assetjament sexual d'un professor associat cap a alumnes del seu màster. Val? O sigui que no estem lliures de masclisme ni a l'escola, ni a l'institut, ni a la universitat, ni al màster, a tot arreu. Què més, què més? El 19 de desembre de 2023 també ens trobem amb una protesta a la Universitat de Barcelona per denunciar assetjaments sexuals a un alumne per part del propi vicerrector de la Universitat de Barcelona. És a dir, que com més posició de poder, més abuses de la teva, no?, de la teva capacitat de dominar la situació. I llavors també ens ajuntem amb el cas Alves, que va sortir la sentència aquesta setmana passada, donant, evidentment, tota la credibilitat a la víctima. Per fi hem vist que una aplicació de la llei del sí és sí tan controversa, no?, i que els homes tenien tantes opinions, o que tots els jutges deien oh, això ho han fet super, ho han dissenyat supermalament i no sé què, doncs per fi la llei del sí és sí ha pogut demostrar que serveix per donar credibilitat a la víctima, no revictimitzar-la una altra vegada, no?, i doncs, que hi hagi una condemna, com a mínim, una mica digna davant d'una violació i d'una abús de poder, com va fer el Dani Alves. També tenim el cas d'aquest estiu de Rubiales amb el seu petó i el seu agafada de testicles a la final del futbol femení. I què més, què més? Ah, feminisme internacionalista. Veiem que les dones palestines estan patint, doncs, evidentment, un genocidi per totes les 30.000 persones assassinades per l'estat d'Israel a Palestina, però és que, a més, les dones palestines s'estan trobant que no hi ha medicaments, no hi ha anestèsia, no hi ha el material bàsic per poder tenir, doncs, una cesària en condicions, un seguiment dels embarassos en condicions, o sigui que tot aquest mecanisme que està fent servir l'estat d'Israel no només per assassinar directament els seus, o sigui, els palestins, sinó també perquè les dones palestines no puguin tenir, doncs, fills i no puguin tenir els embarassos desitjats i no puguin parir tranquil·lament, no?, i es morin tant els nadons que acaben de néixer com les pròpies mares. I també vinc a reivindicar que hi han hagut últimament, no?, totes les revoltes pageses, i donem des d'aquí tot el suport a les pageses i els pagesos que estan lluitant per una pagesia, doncs, dignificada, i perquè deixem de precaritzar totes les seves feines, no? Però, ojo aquí, perquè també hem vist que hi ha molt sector pagès que està sortint a tallar carreteres i a reivindicar moltes coses, que ells mateixos exerceixen conductes masclistes, conductes colonials, conductes misògines cap a les treballadores del camp, cap als treballadors migrants que venen precaritzats i que els, aquests, diguéssim, terratinents, doncs, no contracten amb condicions laborals dignes, i això es tradueix a les maduixes que ens arriben de Huelva, d'acord? La setmana passada sortia una notícia que s'havien alliberat 21 dones treballadores que venien de països de l'est d'Europa i de països del nord d'Àfrica a treballar aquí perquè els hi havien promès, doncs, una feina una mica digna, venien aquí, les ficaven dins d'una red de trata de treballadores, no treballadores sexuals, però sí que treballadores del camp, els hi retiraven tota la documentació, és a dir, es quedaven ells tots els passaports i tota la documentació d'aquestes persones, sobretot dones, i llavors les posaven en naus industrials que hi ha a Huelva, allà vivien durant els mesos de collita de la maduixa i les feien treballar, doncs això, 15-18 hores seguides, sense poder anar al lavabo, sense poder veure durant el torn de treball, una noia va arribar a avortar mentre estava treballant de la quantitat d'explotació i de no haver pogut descansar, de no haver pogut beure aigua ni menjar durant el seu torn de treball, no? I, evidentment, el que arriben a cobrar aquestes persones per les hores que hi dediquen és un sou de merda, amb unes condicions laborals de merda. Doncs el jefe de l'empresa que fa aquestes maduixes de Huelva era el primer que estava a les manifestacions pageses allà amb el seu tractor, tallant les carreteres de la zona i dient que sí, que sí, que la pagesia vivim molt malament i que necessitem que Europa, doncs, ens destini més diners a nosaltres, no sé què. Senyor, o sigui, estem d'acord en que la pagesia ho viu molt malament. Ara vostè està explotant aquestes treballadores i està fent exactament el mateix. Vull dir que és que per aquí sí que no. O sigui, la pagesia, la feina del camp ha de ser digna per tothom, i si vostè no s'ha d'enriquir tant, perquè ja puc assegurar jo que aquest senyor no patia pas gana, no? Doncs no, si no s'ha d'enriquir tant perquè ha de pagar un sou digne a les seves treballadores i, evidentment, no les ha de tenir explotades ni treure'ls de la documentació en cap cas, doncs poder vostè ha de revisar una mica la seva manera de portar la seva empresa, no? Per tant, des d'aquí, dir-vos que el Dia de la Dona Treballadora és el dia, el feminisme ha de ser interseccional, ha de ser decolonial, ha de ser internacionalista i ha de ser de base i de classe. Perquè a mi el feminisme aquest blanc que estem venent de que nosaltres volem arribar a les posicions de poder i volem tenir representació, no?, a les grans empreses i a les grans juntes d'empresaris i empresàries perquè doncs que la filla de l'Amancio Ortega ara sigui la més rica de, que hagi heredat l'empresa del seu pare i sigui una dona, no?, en una posició de poder, per mi això no és feminista, per mi això no representa la revolució de les dones que volíem i això no ajuda en cap cas a, doncs, a que el moviment feminista i que la igualtat cap a les dones sigui efectiva, no?, sinó que simplement perpetua el sistema de capitalista i el sistema d'opressió d'una manera que seguirem tenint les mateixes opressions, simplement que qui està dalt de tot canvia i en comptes de ser un senyor amb barba, doncs és una dona blanca, cis, hetero, rica, amb cognoms rics també tots, no?, i amb terceres i quartes residències a tot arreu. Vaya chapa, no? Perdó.
No, bé.
No he ni deixat que interveniu en res. Què tal? Com esteu vosaltres? Com
puteu? És que tens un discurs, Cloro, que jo no sé si ets conscient.
Tinc una xapa, una làbia, que a vegades també he d'aprendre a deixar...
No, perquè mira que ens costa callar i estar amb les dues escoltant.
Sí, pensa que et prestem atenció. De normal, els altres col·laboradors no tenen tanta sort, eh?
Moltes gràcies.
I de veritat penso que tens un discurs i una comunicació... Que poques persones, eh?
Ole! Gràcies, moltes gràcies. Llavors, us pregunto a vosaltres...
Ara calla perquè vull dir més coses.
Vinga, no, ara us pregunto a vosaltres. Vosaltres com veieu... O sigui, clar, el dia de la dona treballadora, no? Hi ha gent que farà vaga, hi ha gent que no farà vaga. És veritat que la vaga, doncs, últimament... O sigui, vam viure un moment d'auge de la vaga i era molt guai, no? El 2018-2019, amb tot el tema de la manada, tothom es va envalentonar molt i es va empoderar molt a sortir i a dir, és que fins aquí, i tothom feia vaga, però ara, en els últims anys, sí que hem anat veient, doncs, una decaiguda una mica del poder de la vaga, del poder de convocatòria, i també és veritat que veient que sortim aquell dia, rebentem els carrers, estem totes allà cridant amb tota la ràbia del món, parem les ciutats i parem tot arreu, i res canvia, no? I sembla que poder aquell dia, el 8 de març, acaba sent com inútil fer vaga, perquè total, ens segueixen violant, ens segueixen agredint, segueixen explotant-nos al nivell laboral, i sembla que no hi ha cap canvi, no? Llavors... Vosaltres, en el vostre dia a dia, patiu masclisme i patiu segregació o misogínia o coses d'aquestes? Abans em comentàveu, no?, així, quan hem fet la xerrameca abans de començar a gravar, que moltes vegades us conviden a presentar, a parlar, a dinamitzar coses, perquè sou unes ties estupendes i ditxaratxeres, però moltes vegades us demanen com a favor, no?, en plan, ai, és que no tenim prou pressupost per pagar-vos, no?, per contractar-vos, i a més, total, només és venir, xerrar una estona, com que desmereixen una mica la feina que faríeu vosaltres de presentadores, i us diuen que ho feu gratis per la causa, per el benefici de l'organització a la qual estigueu ajudant, no? Us hi trobeu bastant sovint amb això?
És que crec que no només nosaltres, sinó, en plan, el sector de la comunicació femení... S'hi troba moltíssim. I masculí crec que també. Però i jove, masculí jove.
Sí.
Que et conviden a llocs per quota.
Exacte.
I a sobre et diuen... És perquè agafis experiència.
Ah, és pel teu currículum. Ho fem per tu, en veritat. Estem fent un favor a tu.
I ens donaràs les gràcies després.
Sí.
Ara xerra.
Et paguem amb visibilitat.
Exacte, exacte.
Clar, i com pago jo el lloguer, no? Amb visibilitat. A mi la visibilitat
li expliques al meu propietari, doncs.
Exacte. Vaig,
visibilitat.
I li parlo, sí, també. Sí, sí, no? Sí. Ah, vols que et presenti alguna cosa?
Exacte. És ben bé que això passa molt també en sector de comunicació, no? En sector artístic.
També.
Moltíssim, no? Ai, vine a tocar quatre cançons amb la guitarra, no? Tu que ets cantautora, vine a tocar quatre cançons gratis, perquè clar, és que no podem pagar-te prou, no sé què i tal. I bueno, al final... però jo com després, o sigui, jo hi dedicaré aquí unes 3 o 4 hores, primer a preparar-me i després a fer-ho, no? I vull dir que jo no vinc aquí d'improvisat, jo m'ho treballo tot i vosaltres us ho treballeu tot i és com, no, viva la... Por la gràcia divina de Dios...
Clar, és sense... que tu a un metge no li diràs...
Exacte.
Fes-me una operació per agafar experiència.
Mira, exacte, per donar-te visibilitat.
Sí, jo crec que el sector de la comunicació més artístic, més així, ens porta a pensar que és una feina que podria fer qualsevol persona.
Absolutament.
M'explico. És el que deies, un metge no li diràs, a un advocat no li demanaràs que et porti un judici per la seva gràcia, però crec que hi ha la sensació de que el món de la comunicació és un món qualsevol persona podria fer-ho.
Però després ningú ho fa.
Després ningú ho fa, perquè en realitat és com tots els sectors, no tothom està preparat per fer-ho tot, vull dir, cadascú fa el seu.
Sí, sí. I que no és innat, vull dir que vosaltres heu fet una formació i us heu treballat aquest caràcter ditxaratxero i aquesta capacitat de comunicar i de dinamitzar coses, que no ve... És que jo vaig néixer així i vaig néixer amb un micròfon a la mà.
Sí.
I no, i
ja parlava anglès.
Mira, la gala sí.
Llavors, jo tinc la sensació que, de per si, aquest sector ja és prou precaritzat com perquè sobre siguis una persona noia i jove.
Exacte.
Vull dir, és com que al final s'ajunta tot i al final ens rodegem de nosaltres mateixos i també ens googlegem nosaltres, em refereixo.
També et dic jove, que ja tenim 26 bé. Anys ja.
Sí,
sí, o sigui, correcte. Sí.
Que li demanis això per jove a algú que està fent pràctiques... 18, 19 anys, bueno, sí.
Si compta com a pràctica.
Experiència, sí. Sí.
Ara, bueno. Si tu et van... O sigui, encara que sigui de pràctica.
Però...
Sí, entenc, no?, que dius, vale, a partir de... O sigui, porto ja 4 anys treballant aquí a la ràdio i encara sí. em dius, no?, que és per pràctica, per visibilitat, perquè estic aprenent. Bueno, xato, vull dir, vale, tota la vida aprendré, però poder ja, amb 4 anys aquí d'experiència, poder ja ser com funciona el tema, no?, i no cal que...
Exacte.
Que vagi a fer de becari enlloc, no? Tot i així, si tu contractes una persona de 16 o 17 o 18 anys que està aprenent, que està en procés d'aprenentatge, i tu et treus un rèdit econòmic de que ell estigui, o ella, estigui aportant alguna cosa a tu, pues, per l'amor de Déu, li pagues com a mínim un sou digne o li pagues com a mínim la benzina que li costa anar al lloc on està fent les
correcte.
Pràctiques i li pagues el transport, perquè és que això ja és, vamos, o sigui, tu t'estàs enriquint de la meva situació d'inexpert i de que acabo de néixer, literalment, o sigui, quina culpa tinc jo d'haver nascut més tard, tinc ganes de treballar i d'aprendre, però és que a sobre t'he de pagar jo, o sigui, he de pagar jo el dinar que hauré de dedicar aquí, la benzina que hauré de gastar o la T10 que hauré de gastar per venir fins aquí. No, no, això m'ho aportes tu i em pagues també una seguretat social, perquè si jo estic fent pràctiques perquè tu t'enriqueixis i a sobre em faig mal i no em cobreix ningú aquest mal que m'he fet, és que, vamos...
I ara també amb el sector comunicació, segur que també molts altres, hi ha moltes noies que comencen a passar a ser la cara visible per quota. Ja. I això també em fa molta ràbia. És
sí.
No... Aquesta... O sigui, no l'enxufis aquí amb calçador. Fes un procés i si és la millor, llavors sí.
Clar.
Però que vagin posant a gent perquè és la noia i ara toca que hi hagi una noia...
Sí.
Bueno.
Sí, és veritat. Això també m'hi he trobat, no? Amb aquestes polítiques de discriminació positiva, que l'essència d'aquestes polítiques era, com, era bona perquè dèiem, no, és que el que ens falta són referents, no? Perquè totes les dones pues, vulguin aspirar a ser qualsevol de les feines que fan també els homes, no? Llavors falta representativitat i ens falten referents, llavors posarem a dones perquè es vegin representar, o sigui, perquè les nenes petites s'hi vegin representades. Com la teoria, l'entenc, però a la pràctica el que ens estem trobant és que en els espais, diguéssim, molt masculinitzats, on es posen dones a treballar allà per visibilitzar, no?, i per augmentar la representativitat, els homes es senten amenaçats com, o desplaçats per aquesta dona, llavors, primer de tot, que l'ataquen més per el fet d'estar allà. O sigui, que aquesta dona ja pateix el triple de discriminació per el fet de que l'han posat allà. I també es veu com els homes treballen més entre ells com a pinya, fan molta més pinya, i no la inclouen amb ella, no? Com això està demostrat, i hi ha, vull dir que hi ha enquestes i hi ha dades que ho corroboren. I, en canvi, en els sectors feminitzats, és a dir, en el sector de les cures, en el sector de la sanitat, en els sectors més precaritzats de, també de neteja i tot això, quan és majoritàriament feminitzat i s'ha ficat algun home allà a treballar, pel motiu que sigui, les dones han fomentat la cooperació entre totes i l'han inclòs amb ell també. Com que el comportament de massa, no?, i de grup davant d'una d'aquestes polítiques de discriminació positiva amb els homes és totalment contraproduent perquè doncs, ells actuen d'una manera com de... a la defensiva i com aquesta dona aquí no hauria d'estar, llavors la matxacen encara més i entre ells fan més camaraderia i més... I, en canvi, en els espais més feminitzats que s'han hagut d'ajudar entre totes molt i que quan entra un home doncs, l'inclouen molt més, el fan sentir part del cercle, no?, i l'ajuden. I vull dir que aquí també hi ha un anàlisi sociopolític i de gènere que ens... Bueno, que ens ha de fer revisar totes aquestes polítiques perquè no acaben de funcionar. Vull dir que no, així no estem derrocant el masclisme, sinó que estem...
Canviant-lo de lloc.
Sí, exacte. Sí.
Abans de marxar jo vull dir dues coses.
Digues.
Una, has dit cloro que... Claro, cloro, va, és igual, has dit...
Per a les amigues, cloro.
Claro, has dit que... Hi ha moments, bueno, hi ha espais que es posen dones perquè falta representativitat per part dels nens. Jo crec que no, en plan, no crec que el motiu pel qual hi hagi una dona sigui per... Pobres les nenes petites que no tenen representació, o sigui, algú amb qui sentir-se identificades. És posarem aquesta dona perquè no se'ns tirin a sobre. Me la suden les nenes petites, sí. En plan...
Ah, vale.
Saps què et vull dir?
Per el que diran... Jo o sigui, no perquè crec... no em diguin masclista,
exacte,
poso
una
dona.
Crec ni que sigui perquè diguin, ostres, anem a fer-nos un plantejament, assentem-nos, anem a parlar, què podem fer? Potser falta un perfil de dona perquè les nenes tinguin un referent. No, no, jo crec que és, posarem una dona...
Perquè toca.
Perquè així ningú se'm tirarà a sobre. Mm. I a més es nota, perquè hi ha programes de ràdio que són 6 homes i una dona.
Yeah, yeah.
A mi no em diguis que en aquest context us heu fet una feina de conjunta de dir, anem a pensar què podem fer, perquè has posat una dona i sou 6 homes més.
Yeah, no
crec
els números,
que sigui perquè has fet un treball, m'entens el que et
dic? És només el check.
Jo crec que sí.
Uau, doncs encara, estem jo encara pitjor, sí.
Bueno, que no ho sé, és la meva percepció, eh? No he fet un estudi,
potser
però jo
no
diria que sí.
Potser no en tots els casos, però...
Jo crec que la tendència va cap aquí.
Sí. Doncs llavors, vamos, ho estem fent fatal, perquè això no ajuda ningú.
No era un comentari positiu, era un comentari de merda.
Absolutament.
En fi. Era un comentari de que sapigueu que ho sabem.
Sí, clar. Exacte. Sabem que esteu fent això.
Us hem pillat.
Exacte. No us esteu cobrint les espatlles per evitar que us diguem masclistes. Us estem dient masclistes igual perquè
més us
veu el llautó.
Sou conscients.
Sí, total.
Bueno, Cloro, ho haurem d'anar deixant aquí. No sé si vols alguna cosa abans de marxar.
Res, convidar-vos a que el 8 de març sortim totes al carrer igualment, que seguim a Vilafranca. Ens trobarem a les 6 de la tarda a la plaça de Santa Maria per fer unes pancartes totes juntes i uns col·lages divines. I després a les 7:30 farem la manifestació pel centre de la vila. Així que esteu totes més que convidades a venir amb la vostra pancarta reivindicativa i a cridar ben fort doncs, que volem un feminisme, una societat feminista, ens volem sentir segures a tot arreu i volem les mateixes oportunitats que tothom.
Molt bé, Cloro. Ai, que parla. Doncs amb aquest missatge ens acomiadem de la Cloro. La veureu, si voleu, el dia 8.
I tant.
I ens tornem a veure d'aquí uns dies, Cloro, que
super.
Vagi molt bé. Moltes gràcies per venir.
Adéu-siau.
It lingers when we're done. You believe God is a woman. Penedès cap de setmana amb Judit Jansà i Aina Soler. Acabem el dissabte amb la tertúlia de bar preferida del Penedès cap de setmana.
Descansada.
És que ja acabem el programa i em posa trista i melancòlica pensar que això s'està acabant, no és mentida. Acabem el programa d'avui dissabte.
Tornem-hi, vinga.
Amb la tertúlia de bar preferida del Penedès cap de setmana, el que fem salt amb dos persones molt especials que ens acompanyen en el matí d'avui. La Marian Sadurní!
Quina fusivitat, tu!
I el Roger Font! Dos persones importants per la casa, pel Penedès i per la vila, que ens porten recomanacions i... què més?
I sorpreses.
O el que poden, per acabar de passar de forma distesa aquest matí de dissabte. Com esteu? Què tal?
Molt bé.
Un dissabte al matí, aquestes hores.
Bé, perfecte.
Has anat a esmorzar, ja?
Jo sempre. Avui no he pogut anar a Cal Ramon, però sí que tenia allà un pernil de l'Ibericus a casa i m'he fet unes torrades amb unes copes de vi i perfecte.
Pues com fa 3 setmanes que fas cada dia.
Anava a dir que ara dura aquell pernil.
Sí, que dura.
Sucadet de tomàquet i amb oli bo.
Sí, clar.
Que sigui car, bo, eh?
Això sempre. A casa només hi ha oli d'oliva, verge extra.
Molt bé.
De Siurana.
Però sabeu que l'oli de girassol no és tan dolent com la gent es pensa? I aquella noia de TV3 que fa receptes, que cuina...
La Maria Nicolau.
Aquesta?
Una crac, eh?
La que va tancar el restaurant per dedicar-se a això?
Sí.
No, però no va tancar el restaurant. El Ferrer del Tall encara hi és, eh?
Bueno,
ella el va deixar.
Pues aquesta noia reivindica l'oli de girassol per cuinar. Molts cops.
Jo he de confessar que els primers bunyols de Quaresma que he fet aquesta temporada els he fet amb oli de girassol.
És que
si no és inassumible, perquè després vosaltres em voldreu, el Roger ja m'ha dit també que s'importaré.
Home, clar, per favor.
Encara no n'has portat.
No,
gran
encara fan. No n'he portat. Encara no n'he portat. Els d'ahir no els he portat.
La setmana passada ja els vam reivindicar els bunyols.
Ja. Jo quan puc els faig. Les fotos les veieu, eh?
Sí, no, clar, les fotos les veiem, però...
Però allí vaig decidir que ho feia amb girassol. No és el mateix, però és que si no és inassumible, eh?
No, doncs la Nicolau aquesta... Maria, Marta?
Maria Nicolau.
Maria. Diu que per cuinar, sí, per fregir, i això
és
sempre
greixós.
Girassol, perquè a part el d'oliva també té el gust molt més fort i xupa el sabor de la recepta.
Sí, sí.
Sempre girassol. El d'oliva
no
per amanir...
No.
Per amanir, pel pa...
Hi ha coses que segur que la Maria Nicolau, segur que
fixa-t'hi.
Diu que no gira sol. Ja sé, tu vas a fer un bon pollastre rostit i no et dirà, fica oli de gira sol.
Fixa-t'hi.
Seguríssim.
Però és rostit, això no és fregit.
Mami, què?
És diferent.
Vale, perdó.
Que si has de fregir unes croquetes o unes...
Exacte, això sí, això sí. Però és que no heu de menjar tants fregits. Què és això de fregir tantes coses?
Bueno, és que quasi tot va fregit, eh?
No, això a la teva dieta...
Sí.
No. Perquè
jo fregito bullit.
Nosaltres l'únic que fregim són croquetes, crec, Judit?
Jo sóc igual privilegiada i quasi tot va a la brasa.
Clar, oh!
No,
clar,
tu sí que... De foc allà al menjador, a la brasa i directe al plat.
I ara que hi ha...
Un bon raig d'oli d'oliva.
I ara que hi ha ceps morts i aquestes coses, els hi vas ficant ceps i apa.
Hòstia, però cremen com la pólvora.
Quantes calçotades has fet, ja?
Jo calçotada cap, no m'agraden els calçots.
No, eh?
És que tot el que és verdura a la Marian no...
Les carxofes, sí, jo faig carxofades.
Ah, boníssim.
És l'única verdura que li agrada.
Però en cauré, en coc molts de calçots, eh? Però no en menjo.
Què li poses tu un all a dintre, oli, sal i salpebrat a la carxofa? I te
no,
la poses a la brasa?
No, jo només amb sal i oli.
Ja està, eh?
Sí.
Ja no t'agrada més.
Hi ha gent que sé que ho fa. Perquè tu la carxofa, cul per munt o cul per avall?
O què? No.
Com la fous, la carxofa?
Per avall. Diguéssim, el cul que toqui
la brasa.
Exacte.
No, no fas aquells invents de les punxes avall primer.
No,
jo... Això em van venir uns i m'ho van escriure així.
Qui t'ho va dir, això?
No ho sé. A casa meva, tota la vida, les punxes amunt.
Clar.
Cap amunt,
endavant. Sí.
I sense res. Una mica de sal i oli.
Una mica de sal i oli. Mira, oli, anar fent oli, anar fent oli.
Però això de posar-li all al mig...
Sí, això hi ha gent que ho posa. Un all enfonsat al mig del cor.
I mon germà l'altre dia, saps qui li va posar? Un tros de xistorra.
A dintre de la carxofa.
La xistorra a part.
Exacte.
No, sí, clar, a part.
Això després...
Això és com l'altre dia, em vaig anar a dinar a un restaurant.
Es pot dir, no?
És que no me'n recordo com es deia.
On era?
Érem allà a Barcelona.
Barcelona.
I va posar calçotada.
No. I de primer plat, amb tota l'emoció, posava uns ous amb xistorra.
Boníssim.
Tu els vas a fer...
Com Casa Lucio.
I jo vaig tornar a mirar el menú, a veure si posava, perquè jo aquestes coses no les entenc. Vosaltres que heu tingut cibo, després m'ho expliqueu. I jo crec que per omplir més el plat, a sota hi havia com un llit de pèsols.
A veure.
Per què no posen els pèsols al menú?
Què?
Sí, jo crec que era per omplir el plat. Era amb el seu sofregit de tomàquet, normal.
No puc amb els pèsols.
M'estàs dient que et vas demanar uns ous trencats?
No eren trencats, eren ous fregits amb sofregit de tomàquet
sí. I
xistorra.
I bueno, a sota de tot això hi havia
pèsols barrejats. No, i primer penses, a veure si és el meu plat que n'hi tinc.
Mare!
Clar, ha caigut un pèsol.
No, perquè molts havíem demanat ous. Tothom es va trobar amb la sorpresa. Dius, llavors tu mires el menú, perquè jo puc tenir al·lèrgia als pèsols. Vosaltres amb el cibo no anàveu... Bueno, no podíeu menjar res.
Clar, és que quan tens cibo no te'n vas gaire de restaurant, perquè en poc podràs menjar.
Saps? Sí. Però era allò que pensaves. Ostres, a mi aquestes coses, com que hi ha certs ingredients que no menjo perquè no em senten bé el cor...
Com la verdura.
No, sí, jo sento el crec d'algú al costat menjant enciam i ja em...
Sí.
Com els
oh, i l'escarola i...
No.
I el xató tampoc.
No.
A mi em passa amb el plàtan, això.
Però una cosa...
El meu pelant el plàtan al meu costat...
Les mandarines. La gent tampoc...
Sí. No li molesta.
L'olor de la mandarina.
Ai, a mi m'encanta la mandarina.
És que se n'entera tothom que has menjat una mandarina. Que innecessari, no?
Ai, sí que teniu problemes amb el menjar.
Tant que ara està, no?, amb el tema d'al·lèrgies i totes aquestes coses, doncs tu poses ous amb sofregit de tomàquet, pèsols i xistorra.
Si ho poses ja no s'ho demanaran, també t'ho dic.
No, això és veritat, eh? Tu em poses aquell
jo
plat
jo veig que posa
dic...
pèsols, dic, mira, gràcies.
Jo per venir a menjar això en un restaurant... No.
Però tu ja ho saps, i llavors ja vas precavido. Llavors toma la forquilleta, tot finet, ho vas treure, ja raconant. I llavors que se n'adongui quan venen a buscar el plat... A mi m'agrada aquest món que diu... Que no t'hi ha gustado. No, és que hi havia una cosa que no posava a la
li
carta.
Li vas dir?
No, perquè de cop jo estava parlant amb algun company al costat i ja, pum, ja havia marxat. He de dir que el segon plat estava molt bo.
Què vas demanar de segon?
Fideuà.
O Déu-n'hi-do.
Amb pèsols, anem, també? Anem
de... No. Era de les que a mi m'agradava. O sigui, era sequeta amb l'allioli... Ja
anem
està.
De mal en pitjor, quasi.
I de postres?
Però...
De postres vaig menjar un iogurt amb mel.
M'encanta.
Tot molt suau, no? Bé,
sí, per... a quin barri de Barcelona estaves?
Allò deu ser al centre, no? Via Laietana.
Hi ha un barri que sigui al centre?
Sí, estem entre barri gòtic i...
Sí.
I sí.
Allà hi ha les rajoles que vas a ruta del modernisme.
Sí, sí, sí. Sí.
I llavors que l'altre l'entén, eh?
No tenim ni idea, cap dels quatre.
No sé, era, però...
Bueno, mira, d'aquí poc vaig cap allà. Bueno, el dilluns haig d'anar allà, a Via Laietana.
Et queden 48 hores.
Què has d'anar a fer, Via Laietana, tu?
No, tinc un
tas de... Que ens manifestem?
No, tinc un tas de vins.
Ah, veus?
Apa.
Sí.
No
sí,
pots portar
dilluns, el dilluns no... Uf, no, no, no. Perquè és bastant top. Sí, clar, el dilluns no hi soc, el dilluns no hi soc.
Ja m'ho diràs, ja m'ho diràs.
El dilluns no estic.
No cal que m'ho diguis,
eh? Durant tot el dia. Saps aquell dia que marxo a Barcelona i ja vaig allà i ja no torno?
Seria el dia que podríem fer l'isla, no?
Ojalà. Ojalà. Però bueno, no passa res.
Ai, és que la podríem fer cada dia.
Començar el dilluns amb l'isla.
No, perquè després la setmana ja no té sentit. Tu dilluns tens una motivació.
Es faria llarga, sí.
A mi aquesta setmana se m'ha fet molt estranya.
Per què? No has mirat l'isla?
Què t'ha passat?
No, perquè com que vam treballar el dilluns... Vam treballar diumenge i dilluns. Això
ah, clar, s'ha allargat.
És que treballeu cada dia vosaltres. I llavors,
què vau fer? Què vau fer el diumenge passat?
El diumenge passat vam anar a fer una transmissió de futbol per la xarxa.
Ah, molt bé.
I el dilluns vam fer els premis a la Ràdio Associació.
Ah, això sí, això sí. Això,
això ho vam veure, ho vam
sí, veure. Això m'ho vas dir.
Va ser xulo, eh? Vull dir, no, no. I veure gent que has escoltat, gent
potent.
No
ens van donar cap premi nosaltres.
Jo això també ho vaig pensar.
No hi havia el Marc Compte allà entrevistant la gent?
No, t'has equivocat.
No, no,
ja, jo sé que era el premi Gaudí.
És el nostre corresponsal als Enderrocs.
Però això que dius del premi, sempre t'ho dic, tu per guanyar un premi t'has de presentar, eh?
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Suposo, no sé.
Sí, sí.
O t'han de presentar, no?
O sigui, a la teva candidatura ha d'existir, en plan, no descobriran el Paradès cap de setmana si no s'hi presenta, m'entens?
Ah, doncs hi havia, no hi havia ràdio de proximitat i va ser Ràdio Estel o...
No, a Ràdio Arenys hi van fer una menció, diria. I...
Reivindiquem més el Penedès cap de setmana. Va, a la pròxima us presento alguna candidatura de ràdios. No,
no, crec que ho ha de fer el jefe.
Ah, però quin jefe?
Exacte.
No, on pregunto,
està?
Eh?
Per això no han guanyat.
Bueno, però sempre... Bueno, no està ben dit, però no passa
res. Oh,
no.
Això és el de menys.
Mira, l'altre dia estava editant unes coses de TikTok que havia de posar...
Tu editaves
sí,
TikTok?
Sí, sí. Perquè
per
la Judit em va ensenyar. Per mi i uns altres.
Ah, però, per mi i uns altres.
Mira, vaig estar escrivint allà, com fent els subtítols, i no saps lo malament que parlem en general.
Oh, ja.
Ah, hosti, ho has explicat tan malament que només ho he entès jo. En plan, ara el Roger ha descobert que hi ha una aplicació que es diu CapCut, que pots agafar i que et faci els subtítols automàtics. Què passa? Que només ho fa en castellà. Però ja està bé que t'ho faci, perquè almenys ja saps els tossos on es parla. I ell diu que al traduir-ho, no?, vas adonar-te'n que no sabem parlar, que tots som buenos, venga i
sí,
aquestes coses.
Sí, sí, és fatal, és fatal.
Això el venga no el faig servir, eh? El
no, i buenos... a nivell de gramatical i sintaxi tampoc diem les coses bé.
Bueno, és normal quan parles no fer frases amb coherència.
Subordinades.
Exacte.
Juxtapuestes.
No. L'altre dia em va passar veient un cartell d'aquests, perquè ara com que hi ha les portes obertes de diferents centres educatius.
Cert.
Que tens un fill.
Que estàs al dia.
No.
Perquè vull anar a Sant Elies. Ah, però... De fet, potser ja hi he anat, a dia d'avui.
I posava un... Vine a conèixer-nos. No sé, era...
Conèixer-nos.
Conèixer-nos.
S'escriu així, en realitat.
Clar, s'escriu així. Però es veu com realment sí que podem dir, no? Vine'ns a conèixer-nos, no? I jo vaig pensar, però... Doncs formula la frase d'una altra forma, perquè és que no ho sabia llegir. Vaig escriure... No? És que vaig parlar amb una i dic, tu això ho saps llegir? O sóc jo?
De fet, ara us explicaré una cosa. Potser ja ho sabeu, però hi ha un problema i és que... Sabeu què és el CEO? Bueno, tu...
El CEO...
No, CEO no, CEO, a Mesa. Tu,
un servei de què?
No, és igual, us ho he explicat d'una altra.
Segur que és algú del mar. Sí,
del
o...
Mar, del
no
mar.
Sé. Del mar, del mar.
Bueno, és igual.
Si busques CEO...
Tu, quan... Que... És posicionament web.
Tu, quan tens una empresa, t'interessa estar a les primeres búsquedes.
Sí, sí,
vale,
sí, sí,
pues
sí.
Està arribant un moment que, com
a
que la gent...
A mi això m'arriba. No tens... T'he d'activar algú del CEO. Veus? Això és el que m'heu d'ajudar a fer
doncs
algun
dia. Doncs ja ens mirarem. Doncs pues arriba un moment que la gent escriu tan malament les seves cerques a Google que la gent el que està fent a les seves pròpies empreses i a les seves pròpies pàgines web és escriure malament,
malament.
Per estar ben posicionats.
Barcelona Mesa, no?
Per exemple...
Impressionant.
Per exemple, o sigui, arriba un moment que... Ja no són molt... faltes d'ortografia, en plan, s'està arribant a acceptar perquè així volen ser la primera opció. És... I si jo busco malament,
sí.
Sortiré abans. M'esteu entenent?
Sí, sí, sí.
És greu,
sí,
això,
sí.
Eh?
És que tenim un problema...
És que és molt greu, eh?
Greu, greu, greu.
I nosaltres, com a empreses, apostar per dir, vale, vaig escriure jo també malament per sortir, o sigui, és que llavors no ens en sortirem mai.
Impressionant.
Jo mai m'he considerat algú que domini el tema de la llengua. Val? Sempre era d'aquelles que...
No, jo tampoc.
Abans, quan, no sé si us ho de l'època, que hi havia insuficient, suficient, bé, notable, excel·lent.
Sí, sí, sí.
Val, val. Encara arribem
aquí. Encara arribem aquí.
A vegades em perdo amb l'edat que ens portem.
I som, i som.
I jo era d'aquelles que el català suficient i el castellà bé. És allò de sempre que el castellà era més fàcil, no? Només hi ha accents tancats.
Sí, el castellà també sona més fàcil.
Però era dels suficients, no? I anaves fent. I me n'adono, no? És això, que llegeixes coses. Cartes semioficials, per entendre'ns, de... I dius, però com es pot escriure tan malament? Ara a mi no em facis fer un anàlisi d'aquells, de les frases, d'aquelles.
Morfosintàctic.
Sintàctic, era?
Sintàctic. Sí.
Ui, el que baixaves, complement directe, predicat.
Ui, això és una merda.
Això era un horror.
Això és un horror i una merda.
A mi m'encantava, jo estava enganxadíssima a fer...
Això?
Ja te'n posaré uns després.
Anar fent arbrets.
És una subordinada.
És alguna cosa que no entenc.
No,
no he entès mai a la meva vida, ni la vull entendre, ni l'entendré.
A mi m'agradava que no xoquessin les ratlles entre elles. Saps? Jo jugava
això encara es fa, ara. Sabeu si això encara es fa?
Sí, l'Aina, els ratos lliures es veu que sí.
Segur, segur. Saps aquells quaderns de sopa de lletres i això? Pues, venen quaderns.
Hi ha frases i fas els arbets.
Ojalà. Però, clar, jo me'n recordo que et passaves, i igual, no sé l'estona que estaves, però que tenies 7 o 8 i eren els deures que prenies cap a casa, igual fer-ne un parell més.
Sí,
no?
Tota la... A més, ocupaven molt de llibreta. Adverbi
de complement, no
exacte.
Sé què. Dius, bueno.
Però...
Tu, Ramon Llull,
dius,
pare.
Dius, no sé si ara ho fan o no ho fan.
No sé si ho fan.
Perquè el nivell general, que ja sé, no em vull posar en aquest món, perquè costa molt, però...
Pensa que ara...
Tenim la llengua fatal.
No, la llengua i les mates, perquè bueno, ara no saben ni les taules de multiplicar.
No, però és que no s'han de saber. Això és una
terna... Bueno, no s'han de saber.
No, és una terna de bat que jo tinc
perquè ara hi ha tècniques
per... Amb algú que,
sí, jo
que
crec és
mestre.
Jo sí, crec que sí que s'han de saber.
Ells diuen que no s'han de memoritzar perquè... És molt més ràpid fer-ho amb la calculadora.
Clar, hi ha tècniques, però si no arriben a l'objectiu...
I el tema,
la tècnica
i el tema
no funciona.
És que han d'entendre quan han d'utilitzar una cosa o una altra. Dic, ja. Però passa que jo sempre acabo fent el símil futbolístic, que és l'entorn que considero que sí que domino.
No, la qüestió és que quan tens alguna cosa presa a mà, ets molt més ràpid i ja està. I les taules de multiplicar s'han d'aprendre i s'han de memoritzar. I ja està, i memoritzar és el més fàcil, perquè tu et diuen 7 per 8 i l'has de dir.
Clar, i no passa res que haguem de treballar el cervell en alguna cosa a la vida.
No, però està bé. Per exemple, jo què sé, et diuen una altra multiplicació i l'has de calcular, doncs la calcules. Però
jo la taula del 8 i la taula del 9 les porto molt malament.
La del 9 és fàcil.
La del 9 és molt difícil. Perquè és imparell i gran. Jo...
Però si te l'has après ja, perquè ja t'has après tota la... Ja
però sempre...
No m'ho sé del revés, jo m'ho he après d'un ordre.
És restar un número...
No, sí, segur, sí. Però molt malament.
Bueno,
em dius, 9 per 6. No ho sé, hauria de passar una estona.
Són 60... A veure, 9 per 6. 10 per 6? 10 per 6 quan seria? 6, no? Menys 6?
Ho està sent molt difícil, això.
Doncs jo sempre ho faig així.
Sí, jo també, 60 menys 6.
Sí, 60 menys 6.
No, sí, jo la teoria la sé, però a mi aplicar-ho ràpid no em surt.
I em surt ràpid, eh?
Jo, és que si he de fer una resta em costa molt. Llavors...
I com ho fas? El teu cervell què fa quan et dic 9 per 6?
Les que
però si la resta...
8 per 8 o coses així em costa
sí,
més.
Sí, però la resta és una suma, al final.
No, ara t'ho he dit malament, jo.
És que no ho sé, 9 per 6... Oh, som uns inculs, eh?
No.
9 per 6, 54.
Sí, 54. 9 per 7, 63.
Per exemple,
sí. Sí. Ara...
Mira, fem una cosa, parem de fer aquestes coses en directe, perquè llavors...
Ridiculitzem els mateixos, de veritat.
Perquè et poses nerviós i...
No ho feu. Perquè sóc amb accent o sense accent?
Ara ja no.
Ara sense.
I adéu? Aquesta no.
Mai l'he tingut, adéu. Adéu, no mai he tingut accent.
Sí que té accent.
No, adéu no té
accent. Jo crec que no té accent.
El que té accent és Déu celestial.
Adéu no té accent.
Adéu no en té? No,
adiós sí que té accent.
Adiós
poder sí, però adéu en català no en té. Jo no li he posat mai l'accent a Déu.
No sé.
Ara ho mirem. Busquem,
si és
un
dels que ha caigut.
Jo el soc encara li poso.
A mi
però
no.
A mi que em diguin que no.
Sí, a mi que també em diguin
que no. Diguin.
Així ara anem retrocedint la llengua, també. Aquí anant traient aquí accents. Què passa, ara?
Què passa?
Que agressiu, eh?
Os i os...
Ui, no, això també.
També està... L'han tret o no?
Ara per això, ens queda molta estona perquè vaig a
obrir
un parell de minuts.
Però vinga, va, som-hi.
Sí? Diu que és d'aquests dels diacrítics, adéu. Pues abans era amb accent i ara ja no.
És que jo anava a dir que... Jo juro, però jo ja, com que em queda que tenia suficient...
Quin any?
2020.
Sí. Ah,
va ser foli. La reforma dels
diaris. És la reforma de la pandèmia.
Fins al 2022 va ser que ho podies fer servir tot, i ara ja només això.
Bueno, però, la gent no? Fa el que li rota, també.
Ara ja no es deu fer, oi, allò de la vella quaresma?
Dos
sí,
minuts i mig.
Sí, que es fa.
La de set potes. La de set potes.
Ah. A les escoles sí. Cristianes, sí.
A les escoles cristianes, sí.
A les laiques,
perquè,
no.
L'altre dia pensava, dic, ara...
Sí, per què?
La meva pregunta és...
A les laiques també es podria fer, no?
No, perquè és una cosa...
Però bé, que celebren el Nadal, no, les laiques. Però,
clar.
O la festa d'hivern.
Jo dic, no es fa pel seu rerefons cristià que pugui tenir o perquè queda una mica...
Gore.
Això de tallar cames. Perquè, clar, com que ara no podem fer res, tampoc...
Això és una,
veus,
això és una tonteria. Això, mira, el que s'ha de fer és, són aprendre les diferents cultures i les diferents religions. Jo què sé, tu estàs vivint en una societat que, per malauradament, és cristiana, saps? Llavors, les seves tradicions les hem d'aprendre. Jo què sé, per tant, si ets, no ets religiós, doncs no celebris Sant Fèlix i tampoc la Festa Major.
No, no.
Ni Sant Raimon.
És que ens hi agafem quan ens
final,
interessa.
Clar, al final, però... i els festius com Nadal, doncs no te'ls agafis.
Pues treballa
clar,
el dia 25.
Tonto, saps? Pues no.
I la mona, però... res.
I Setmana Santa, però... això, el mateix.
I què? I per tallar les cames a una vella, què passa?
És que dit així és una mica estrany, eh?
Però en té de sabres, és igual.
És igual,
però jo...
Pues li comprem una cadira a rodes.
Aquesta és la moraleja, no?
Clar, és que...
Que més enllà de la cultura cristiana o no, com que amb el tio no se li pot donar cop...
Ai, no, que ara...
Oi, que aplaudien, oi? Crec que aplaudien.
I amb palma, peluix...
Llavors, potser hi ha aquestes coses.
Mira.
Perquè... Què pagués? Amb un xurro d'aquells de piscina?
Pues segurament.
Per no fer-li mal.
Amb palma, peluix... Jo vaig sentir una dona entrant a un bazar a demanar-li a la senyora... Un palo
mira,
para el tío, pero de peluche.
Sí, mira.
Mira,
blando, grabando, porque el niño es pequeño y yo me la vaig mirar amb una cara.
Qui no s'ha fet un bony al cap?
Traieu-vos les gilipollades de casa vostra.
Parla bé.
I ja està.
Home, és que,
no, mira,
per favor.
Ara, veus, una altra cosa d'aquestes de parlar. A vegades jo faig coses fetis.
No ens mereixem la independència així.
Calla't.
Jo a vegades faig coses friquis i ara, per exemple, m'he enganxat a tornar a mirar una sèrie de fa molt...
Molt bé!
Friends.
Temps. No, home, no. Ben del Pla.
Ah! Jo també!
Oh, no, no, no.
Per quina temporada vas, ara?
Fins la 3!
Allò, la 4 vaig pensar.
Oi.
Doncs mira, tu que... Tu veus, estarem el dia. Aquell bon home, el de Can Rata, eh? El
no em facis spoilers,
no.
Eh?
Ja ni me'n recordo,
no
ja ni me'n recordo.
Ah, tu l'havies vist!
No, hi vaig fer un spoiler.
I em va dir que la Mònica es quedarà amb cadira
home,
de...
Però és que des del principi...
No. Home, sí, que va a l'Institut Guzman.
Jo no l'havia
vist. Sí.
Pues no ho sabia, home. Jo pensava que des del minut...
Que va ser un accident de cotxe?
No.
Sí, oi?
Sí, sí, tornant de festa tots drogats.
Jo havia enganxat capítols sueltos, però no la seguia. Llavors, quan la mirava no m'entrava de res.
Jo pensava que l'estava tornant a veure i que ja l'havia vist.
Jo l'estic tornant a veure.
A mi aquella noia m'agradava.
Doncs,
Can Rata.
De Can Rata, el que té la casa rural, sí? El Jaume.
Sí.
Cada vegada que passa alguna cosa d'aquestes... bueno, curiosa, no vull dir... No.
Sí que en parlen.
Ell fa servir la paraula, no? Em vinguis amb mariconades.
Ai.
Clar, de cop a mi això em sona raro. I penses, potser ara, collonades, en diríem. Veus, jo diria més collonades que no pas...
Podem dir tonteries, eh?
O tonteries.
Sí. Per què collonades?
No ho sé.
No sé, li ha semblat més polite, que no
sí,
ho és.
Sí, que no ho és, no?
No sé, m'ha semblat això el que ha dit ella.
Polite.
Tonteries, m'agradaven les tonteries.
Tot i que també està malament perquè els tontos, no sé
exacte.
Què...
Exacte. Ximpleries.
Ximpleries. No es pot dir res.
Barbaritats, barbaritats.
Barbaritats.
I els bàrbars i les bàrbares. No podem fer res. El que sí que podem fer és anar acomiadant, perquè se'ns està tirant el temps
sí,
a sobre, és hora d'anar acomiadant el programa.
Home,
el proper dia tornem a parlar.
Fem second round. D'acord, doncs, Marian Sadurní, Roger Font, gràcies una setmana més per ser entre nosaltres i
a
esperem
vosaltres.
Que pugueu tornar a tertuliar ben aviat. Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
Els petits errors que han construït el que som ara aquí. A tots els atzars que des de molt lluny obren els mars i ens deixen estar junts. No nous camins vindran i amb ells vindran.
Que macos que són Charango, eh? Creus que tornaran algun dia com la Raïf?
A mi m'agradaria que tornés Charango. Charango és un grup que sempre se'ls tira molt de hate damunt per Happy Flowers, però jo estic super en contra. En plan, Charango és la meva infància, és la meva adolescència i jo em sabré les cançons per tota la meva vida.
Sí, són els millors del món.
En fi, doncs amb aquest missatge de welcome...
Charango, torneu!
Obriu fronteres! ens acomiadem del programa d'avui dissabte. No patiu, demà tornem com sempre al mateix lloc a la mateixa hora i amb la mateixa energia i entusiasme que ens destaca cada setmana. Que vagi molt bé! Adéu-siau!
Adéu! Adéu.